Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Primera passa per redactar el pròxim conveni col·lectiu del comerç que plega 70.000 treballadors a l'arxipèlag. S'ha creat la mesa negociadora amb les patronals i els sindicats que tenen clares les seves pretensions per als propers 3 anys. Implantar-hi la jornada de 35 hores i pujar els sous un 17%, una xifra que considera inassumible la part empresarial, que a més planteja un altre problema, segons ells, en aquest sector, que és l'absentisme laboral. Després d'aquest acte d'avui, les converses reals sobre el futur conveni s'iniciaran en la propera reunió. Això serà dia 24 de març. Aquest és un dels temes destacats de l'actualitat d'aquest dimecres, 18 de febrer, en què seguim molt de prop la investigació del darrer cas de violència masclista a Eivissa, diumenge, quan un home es va votar l'ordre d'allunyament i va atacar amb una arma blanca la seva exparella, que continua ingressada a l'UCI en pronòstic reservat. Fonts judicials han assegurat a IB3 Ràdio que la pulsera antimaltractament va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de la víctima. No s'aclareix, però, si la petició dels operadors d'aquest dispositiu per ampliar el perímetre de l'ordre d'allunyament va arribar als jutjats. Molts interroguen sobre aquest cas, que coincideix amb un nou escàndol que esquitxa el ministre Marlaska per la dimissió d'un cap de la Policia Nacional després de ser acusat d'agressió sexual. En uns moments ampliem tots aquests assumptes. Facundo Tenaglés, al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la pujada de tarifes i la proposta d'inversions d'Aena.
L'ens aeroportuari es proposa pujar de mitjana 43 cèntims per passatgers en el període 2027-2031, quan invertirà prop de 13.000 milions d'euros en accions a tots els aeroports de la xarxa.
Arranca la tramitació de la llei del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El DES vol fer compatible la conservació amb l'impuls de l'activitat econòmica. El Consell de Mallorca vol que la serra sigui receptora preferent d'esforç de l'impost de turisme sostenible, així com tramitacions administratives més senzilles, amb una avaluació d'impacte patrimonial només quan sigui necessària.
El Ministeri de Cultura es mostra sorprès per l'inici de les obres de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Lamenta que el Consell de l'Illa no ho hagi comunicat prèviament, ni tampoc hagi presentat la documentació requerida, ni hagi esperat el vistiplau de la UNESCO. Per tot plegat, el Ministeri adverteix que la decisió posa en perill la declaració de Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial. En una carta remesa pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, demana una reunió presencial a Madrid per abordar el nou escenari.
A Eivissa, el govern destinarà gairebé 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a millorar la xarxa d'abastiment d'aigua amb intervencions a tots els municipis. Ara tenen 3 anys per dur a terme les obres. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Santa Eulària, una de les intervencions més importants, s'executarà al nucli de Jesús, on es renovaran 14 quilòmetres de canonades amb més de 50 anys d'antiguitat i amb l'objectiu d'evitar fuites. De fet, segons han detallat, permetrà estalviar 250 metres cúbics d'aigua a l'any.
Tot això quan hem conegut la programació pel Dia de les Balears, amb més de 300 activitats a totes les illes entre el 27 de febrer i el 2 de març, de tot tipus. Seran infantils, de caire esportiu, gastronòmic i també culturals. En uns moments us explicam amb més detall aquesta notícia. Mentrestant, els esports, el Mallorca ha tornat avui a la feina per començar a preparar el partit contra el Celta de Vigo. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La sessió d'avui, Takuma Asano ha entrenat a la gespa, però ho ha fet al marge dels seus companys i amb un readaptador. Yago Barrasate ha tingut les absències de Johan Mojica i el lesionat Kumbula. Tots tres som dubte pel partit a Vigo. I en tenis, Jaume Munà estarà un mes i mig de baixa. El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i s'ha donat de baixa del torneig de Doha i també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Després d'unes primeres hores de molta calma, a partir d'ara el vent començarà a agafar força. Pel que resta de jornada bufarà moderat, de llebeig, i per tant, a la costa més exposada, l'onatge s'intensificarà de forma progressiva. Al cel, a poc es retiraran els núvols prims que ens han acompanyat a primeres hores, però apareixeran també alguns núvols baixos entre Menorca i el centre i sud-oest de Mallorca. A darreres hores també ho faran a les Pitiuses, i pel que fa a la temperatura, pocs canvis respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar aproximadament entre els 18 i els 22 graus. I què passarà demà? La borrasca Pedro ens afectarà en forma de vent, bufarà amb força de mestral i ponent i generarà un onatge intens a la costa més exposada. Això sí, el seu vent sec permetrà que tinguem un predomini absolut del sol i tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima d'entre 2 i 4 graus aproximadament respecte d'avui. Menys canvis, això sí, en la temperatura mínima.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Podem en portada. Patronal i sindicats s'han assegut avui per iniciar la negociació del nou conveni al sector del comerç. S'ha constituït la mesa negociadora amb una posició ben clara per part del sindicat UGT, majoritari al sector. Reclama una pujada del 17% dels salaris en 3 anys. De moment, la patronal es mostra prudent i no avança quin augment salarial està disposat a assumir. La pròxima reunió serà dia 24 de març. Abans, els sindicats faran arribar a la part empresarial totes les seves demandes. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Sí, la constitució d'aquesta mesa d'avui ha estat una primera presa de contacte. El secretari general de la Federació de Serveis del Sindicat UGT, José García Relucio, és qui s'ha posicionat de manera més clara pel que fa als increments salarials del nou conveni. Reclama un increment del 7% pel 2026 i unes pujades del 5% pels anys 2027 i 2028. Si no hi ha una bona voluntat negociadora, dit per part dels empresaris, Relucio no descarta mobilitzacions a les empreses i també al carrer. L'escoltam.
És algo urgente que suban los salarios y se mejoren las condiciones de trabajo en el sector del comercio, porque en lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes. Y esto es lo que se intenta, pues, con un convenio colectivo, paliar, que no solucionar, pero sí paliar en la medida de lo posible.
La responsable dels serveis de Comissions Obreres, Maria del Carmen Carmona, diu que l'increment salarial és important, ja que ara el personal del sector comerç cobra de mitjana un de 9.000 euros anuals, un salari baix, diu, per assumir l'alt cost de la vida de les illes. Carmona, però, reclama la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i altres millores.
Que no solo es salario, también calidad de vida. Necesitamos saber cuántas horas voy a trabajar. Como hablamos de que hay muchas horas complementarias, queremos consolidarlas. No puede ser que una persona trabajadora del sector vaya a trabajar al mes sin saber lo que va a ganar. Eso tenemos que modificarlo. Tenemos que consolidar las horas complementarias, debemos garantizar una media garantizada a los fijos discontinuos de 9 meses.
Per part seva, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, veu difícil que el petit comerç pugui assumir les pujades salarials que reclama UGT per la seva idiosincràsia. L'escoltam.
Des de Pimeco farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
Per part de la part empresarial, Bartomeu Cervera assegura que també és important abordar l'absentisme pels greus perjudicis que causa als empresaris.
És un problema que s'ha anat agreujant, jo no entenc per què, però si això, aquests percentatges que veiem no s'aturen, quasi poden dir que Espanya té un problema de salut, perquè els percentatges són excessivament alts, insuportables, fa que les plantilles hagin d'estar sobredimensionades per preveure aquestes faltes.
El conveni del sector del comerç afecta uns 70.000 treballadors a les illes.
Gràcies, Carme. Més assumptes de la plana econòmica. Aena ha confirmat l'increment de tarifes aeroportuàries del nou d'hora i una acceleració de les inversions als aeroports espanyols. El gestor aeroportuari calcula que si les aerolínies decideixen repercutir les noves tarifes als clients, els bitllets encariran uns 40 cèntims de mitjana. Això perquè algunes aerolínies, sobretot de baix cost, i també l'Associació de Línies Aèries, han rebutjat a ple aquesta pujada de tarifes.
Ryanair, per exemple, ha qualificat de lamentable l'increment de tarifes previst al document de regulació aeroportuària per al període 2027-2031. El DORA preveu un increment de les taxes, però també de les inversions a la xarxa d'aeroports estatals de 13.000 milions d'euros en 5 anys. Algunes seran només per manteniment, però d'altres, com les d'Eivissa i Menorca, per adequar els controls de seguretat. El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que també hi ha aeròdroms que s'hauran d'adaptar a l'increment de passatgers que registren i que per això fa falta incrementar les tarifes per a poder pagar les obres.
No estamos hablando de España decide cerrarse al turismo, estamos hablando de que moldear los aeropuertos españoles del futuro, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía, para la vertebración territorial, para la movilidad de los españoles, es que cuesta el módico precio de 0,43 céntimos de euro más, siempre y cuando quieran. También podría ir contra el margen de las líneas aéreas.
Les obres de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma serviran d'exemple per a les intervencions que es faran arreu de l'Estat, segons ha explicat la directora general d'aeroports, Elena Mayoral.
Que no es algo sencillo. La tentación podría ser, voy a hacer una gran remodelación en los terminales, voy a bajar mi capacidad de manera que sea más fácil ejecutar esas obras. Pues no, el compromiso es el de mantener la capacidad. Por eso estas obras se alargan con una duración de años que a veces nos parecería excesiva. Es para tratar de mantener la capacidad al mismo tiempo que vamos haciendo todas las obras sin perder la calidad.
El Consell de Menorca ajorna la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa i les restriccions no s'aplicaran aquest estiu, Excel.
El responsable del Departament Insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que no hi ha temps ni mitjans per elaborar el reglament i tenir-ho tot a punt per a l'inici de la nova temporada turística. L'objectiu és poder aprovar la mesura a l'octubre perquè entri en vigor de cara al 2027.
Durante el año 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos previstas en la ley, ya que no se dispone todavía de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios. Por este motivo, el año 2026 será de preparación técnica y administrativa para que en 2027 el sistema tenga todas las garantías.
L'anunci contradiu el que havia expressat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, fa només 3 setmanes en una entrevista a IB3 Ràdio. Les reaccions no s'han fet esperar. El PSOE lamenta el retard en l'aplicació d'aquesta limitació. Susana Mora és portaveu socialista.
Jo pensava, enguany tindran la trampa que tindran aquests sostres aquí i serà fàcil. No, és que ni so. És que enguany ni limitació ni sostre perquè no tenim els medis. Ja, però és que ja farà 3 anys i seguim sense tenir mèbils. Eren silla que després de Formentera anàvem més avançada i quedàvem a sa cua en sa gestió.
El PSM Més per Menorca també ha mostrat el seu enuig, qualifica el PP d'incoherent per haver-ho anunciat i ara dir que no es farà enguany. L'estudi de càrrega elaborat pel Consell fixa el sostre màxim de vehicles en 120.000, pràcticament els mateixos que hi ha hagut aquest estiu a l'illa.
Mentrestant, les tres navilieres que operen entre les Pitiuses, Mallorca i la Península, Balneària, GNB i Transmet, exigeixen al Consell d'Eivissa bonificar els vehicles amb etiqueta 0 i Eco que vulguin accedir aquest estiu a l'illa en aplicació del control d'entrada.
També demanen actualitzar les dades d'afluència de cotxes, ja que es basen en xifres de 2023. Les navilieres volen anticipació i saber quins canvis s'incorporaran a la llei de control de vehicles per l'estiu de 2027.
Ho dèiem en portada també, la polsera antiguim. El tractament de l'agressor de Sant Antoni va funcionar de manera erràtica, així ho han confirmat a IB3 Ràdio fonts judicials que apunten que el dispositiu va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de la víctima. Carmen.
Segons han declarat els agents de la Guàrdia Civil que es mobilitzaren i s'arribaren al domicili de la víctima per la telefonada d'auxili que feren els familiars de la víctima i no perquè el sistema Cometa els donés cap senyal d'alarma. Aquestes mateixes fonts apunten que el sistema va donar la senyal d'alarma més tard. Ahir la família de la víctima va assegurar que la polsera antimaltractament va fallar. En canvi, el Ministeri d'Igualtat continua assegurant que el dispositiu de l'agressor sí que va funcionar i els operadors treballadors de la Sala Cometa varen mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. El Ministeri d'Igualtat també va informar que s'ampliés a 350 metres l'ordre d'allunyament i així garantir uns millors nivells de seguretat. Els fets ara estan sota investigació i serà els jutjats qui aclareixin aquesta qüestió. Pel que fa a l'estat de salut de la víctima, una dona de 31 anys continua ingressada en estat crític a l'UCI de la Clínica del Roser. La clínica ha informat avui que, a conseqüència de l'agressió, la pacient va patir un traumatisme cranioencefàlic greu amb hemorràgia severa, la qual cosa va obligar a realitzar una intervenció quirúrgica urgent després del seu ingrés. En el dia d'ahir, l'equip de neurocirurgia va haver de practicar una nova intervenció a causa de l'evolució del seu quadre clínic. Així mateix, presenta un hemoneumotòrax bilateral amb perforacions en tots dos pulmons. La pacient pateix, a més, múltiples fractures facials, fractura d'un braç i altres politraumatismes.
Davant d'aquest cas, el Partit Popular ha exigit avui saber si el sistema de protecció de les dones víctimes de maltractament va fallar en aquest cas a Eivissa. Els populars han registrat preguntes al Congrés i al Senat sobre el funcionament d'aquest sistema telemàtic. Volen conèixer els detalls davant la possible errada en la pulsera en aquest cas. Miquel Jerez és senador per les Pitiuses.
Si una mujer tiene una orden de protección y el agresor puede entrar en su domicilio sin que salte ninguna alarma, sin que salte ninguna alerta, estamos ante un hecho que es extremadamente grave. No estamos hablando de un fallo cualquiera, no estamos hablando de un fallo menor. Estamos hablando de un sistema que está diseñado y pensado para salvar la vida de las mujeres que están amenazadas. Por eso, en el Congreso y en el Senado hemos registrado unas preguntas porque queremos saber la verdad, queremos saber toda la información técnica, no queremos cualquier explicación, queremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo fallos, que se asuman las responsabilidades políticas que toquen.
Tot i els casos que acaben amb assassinat perquè l'agressor s'ha votat l'ordre d'allunyament i les crítiques de diverses comunitats autònomes com Galícia i Andalusia, que asseguren que les pulseres no funcionen, la Policia Nacional insisteix que són un bon sistema de protecció cap a les víctimes de maltractament.
Fa unes setmanes el govern de l'Estat anunciava un seguit de millores per a aquests aparells, entre les quals que la pulsera es col·loqui al turmell del presumpte agressor i no al canell, com fins ara, per incrementar, va dir el Ministeri, la seva efectivitat. Una percepció que comparteix la UFAM, la Unitat de Família de la Policia Nacional. De fet, el cap de la unitat de les Balears, Eduardo Pérez, defensa l'operativitat del sistema.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo. Es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
L'UFAM insisteix que, tot i que el risc zero no existeix, el sistema telemàtic de protecció a les víctimes de Biogen funciona i té diferents nivells de protecció segons el risc.
Nosotros hacemos un informe valorando primero si hay mala fe o no, porque es verdad que hay muchos saltos que son inevitables, que se cruzan, los dos van en vehículo y se cruzan, ahí no hay mala fe. Si deducimos que hay mala fe, evidentemente informamos al juzgado de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar y se procedería a su detención.
I de precisament dins el sistema Biogen hi eren la dona de 47 anys i la seva filla de 12 assassinades a la localitat de Xilxes, a Castelló. Fa uns dies es va revisar aquest cas i se'l va considerar de risc mitjà. Ahir van ser trobades a casa seva degollades. L'exmarit i pare de la menor afirma que ell no ha estat, que va rebre una fotografia del doble crim d'una tercera persona que l'amenaçava. Finalment ha estat detingut per rompre l'ordre d'allunyament que tenia per presumptes maltractaments. Avui s'han fet 5 minuts de silenci en homenatge a les víctimes davant l'Ajuntament.
Descansen en pau Noemí i Maria José.
La darrera hora és que els agents han demanat a l'Ajuntament de Xilxes que els proporcionin les càmeres de seguretat de la zona on vivien la dona i la filla per comprovar la versió de l'exmarit que manté que va ser una altra persona la que les va matar.
I l'home no ha estat detingut pel doble crim, tot i ser el principal sospitós, sinó per haver-se votat l'ordre d'allunyament de 300 metres que tenia en vigor fins al 2027. És per això que la Guàrdia Civil necessita les càmeres de seguretat per comprovar qui va entrar al domicili i en a quina hora. Crida l'atenció que Maria José i Noemí vivien just davant del retén de la policia local situada als baixos de l'Ajuntament a pocs metres dels agents. El Batlle ha confirmat que va ser l'exmarit qui va avisar les autoritats del crim quan va sortir al carrer. Ara les gravacions diran si realment té coartada.
Molts assumptes relacionats amb la violència masclista centren l'actualitat. El ministre de l'Interior es mostra disposat a dimitir després de la renúncia del cap de la policia acusat d'agressió sexual, sempre i quan així ho demani la víctima. Així ho ha assegurat Fernando Grande Marlaska. Preguntes de la diputada del PP, Míriam Guardiola, durant la sessió avui al Congrés dels Diputats.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
La polèmica ha ocupat avui bona part de la sessió al Congrés després que hi esclatà aquest cas, la dimissió del director adjunt d'operacions de la Policia Nacional, més conegut com a DAO, José Ángel González, acusat per una companya d'agressió sexual. Marlaska ha assegurat que fins ahir no va conèixer la denúncia presentada contra el cap del cos.
González ha estat imputat per agressió sexual contra una subordinada amb la qual havia mantingut una relació temps enrere. Segons la denúncia, una vegada ja separats, el cap de la policia la va citar al seu domicili i allà la va forçar per mantenir relacions sexuals, cosa a la qual ella es va oposar. Fins i tot la dona hauria portat una gravació on es demostrarien els fets. De moment, el jutge admès a tràmit la denúncia i ara s'ha d'investigar. González, que nega les acusacions, ha renunciat, diu, per no perjudicar la institució. I avui, Marlaska, acusat pel PP d'amagar els fets i encobrir el presumpte agressor, ha explicat, com dèiem, que fins ahir no va conèixer la situació. Ara ha pres mesures, entre les quals s'ha demanat el relleu d'un comissari que s'investiga per coaccionar la víctima perquè no el denunciés.
Són explicacions que, en tot cas, no han satisfet l'oposició, especialment el PP, que s'ha mostrat molt dur amb el ministre, a qui acusen d'encobrir un presumpte agressor sexual. Escoltem el secretari general del PP, Miguel Tellado, la resposta de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda.
Altos cargos de su partido han tenido también y han sido juzgados por delito y también están en la cárcel, sino que se lo pregunten al señor Rato y al señor Bárcena, y permanentemente ustedes con la corrupción actúan igual. Intentan reprochar los casos de corrupción al adversario político y ustedes no hacen nada.
I des de l'Índia ha parlat d'aquest assumpte el president espanyol Pedro Sánchez, que reclama als populars que actuïn amb la mateixa contundència amb el batlle de Móstoles, el popular Manuel Bautista, que ha estat denunciat per una exregidora del PP per assetjament sexual i laboral.
Agradezco que en este caso sí, que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima y que por tanto hagan lo propio con testimonios de víctimas que afectan a su propia organización política. Y creo que el gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Y lo que le pedimos también, en este caso, al principal jefe de la oposición, es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid y también con una determinada dirección política, en este caso de su organización, en la Comunidad de Madrid.
Fora ja de la plana política, en tribunals un pare ha estat condemnat a 9 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla de només 3 anys i contagiar-li la gonorrea a Palma. L'home també haurà de pagar una indemnització de 20.000 euros a la víctima.
El tribunal considera aprovat que el processat sabia que era portador de la malaltia i que se la va contagiar a la seva filla durant els abusos sexuals que es produïen quan es banyaven plegats. La víctima va haver de rebre tractament mèdic durant prop d'un any. La defensa de l'acusat ha anunciat que recorrerà la sentència, manté que el contagi va ser accidental i que no hi ha cap prova sobre els abusos sexuals a la petita.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortesa. Entradas en palmacultura.es. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
El tercer dia de vaga entre el col·lectiu mèdic, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha lamentat la desinformació que s'està traslladant al voltant del nou Estatut Marc, un document pactat amb la majoria de sindicats sanitaris, excepte amb el més representatiu, entre els metges que reclamen, recordem, tenir una regulació pròpia.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mònica García nega que amb la reforma es mantinguin les guàrdies de 24 hores i recorda que es tracta d'un marc legal, a partir del qual les comunitats autònomes i cada servei podran establir las seves condiciones en función del personal.
Como tenemos que trabajar 24/7 como otros profesionales, esa penosidad la hacemos rotatoria entre nosotros y hemos decidido que las guardias era una manera de hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con que no pueden ser de 24 horas, con que no puede ser que al día siguiente debas las horas, con que no puedes hacer más de dos guardias a la semana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que plasma el Estatuto Marco. No puedes hacer más de una guardia a la semana, no puedes hacer más de 17 horas. ¿Quieres organizarte cada 12? Perfecto. Habla con tu servicio puede hacerlo. Y tu comunidad tiene que dotarte de personal para que lo puedas hacer.
Idò, precisament per fer feina en la garantia del benestar emocional per als professionals de la salut, avui el govern ha signat un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Balears.
Per fer-hi front, posaran a l'abast 267 tallers que els han de servir per saber com fer front a l'estrès emocional. La consellera Manuela García i Javier Torres, de GADA, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, han resumit així el conveni.
Lo que fundamentalmente van a hacer es enseñar y dar herramientas a los profesionales para evitar las situaciones emocionales que en muchas ocasiones se pueden encontrar, ¿no?, dentro del trabajo.
Esos talleres, sobre todo, sirven pues para que el profesional pueda identificar, comprender y regular las emociones que en un momento determinado tiene en virtud del trabajo que está haciendo.
Encara en clau sanitària, una qüestió d'interès per als ciutadans, l'IBE Salut canviarà el sistema de recepta electrònica aquest cap de setmana, de manera que durant aquests dos dies no es podrà utilitzar la targeta sanitària per prescriure ni per obtenir medicaments.
En els casos d'urgències, la prescripció de medicaments està garantida. Els metges l'expediran com un temps, les receptes en paper, perquè els pacients puguin obtenir la medicació necessària. I atenció, pel que fa als pensionistes que no paguen medicaments receptats electrònicament, si durant aquests dos dies acudeixen a un servei d'urgències i necessiten algun medicament, podran demanar que els tornin els doblers que hagin hagut d'avançar a la farmàcia. Segons informa la conselleria, el canvi de sistema servirà per introduir millores en la seguretat i l'eficiència del procés de prescripció de medicaments.
El Parlament debatrà en el pròxim ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària. Els ecosobiranistes posen el focus a limitar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PSI veu amb bons ulls les mesures, PP i Vox no.
Lluís Apestegui, a Més per Mallorca, defensa que es vol posar límit a la compra als no residents, no als estrangers, mentre que José María García, d'Unides Podem, proposa més impostos per a aquells que acumulen pisos.
Les nostres mesures seran per afavorir que la gent que vol viure a Mallorca, hagi nascut o n'hagi nascut, pugui desenvolupar el seu projecte de vida. Lo que sobren a Mallorca són especuladors.
Comprando para especular, por lo menos nos dejen, o sea, tengan una presión fiscal mayor.
Marc Pons, del PSI, veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que reguli el mercat, mentre que Manuela Canyades, de Vox, qualifica d'hipòcrita l'esquerra. Sebastià Sagreres, del PP, no és partidari de regular la propietat privada.
És necessària a unes illes com les nostres la intervenció del mercat des de la regulació de lo públic.
Són els primers que venden a alemanes sus viviendas perquè les paguen més cares.
I no en aquest cas d'haver de dir en els ciutadans i en els petits propietaris de les Illes de Balears en qui poden vendre que seva o en quin preu han de poder vendre que seva.
Davant d'aquests posicionaments de PP i Vox, que són la majoria al Parlament, aquestes dues iniciatives no aconseguiran els suports necessaris per continuar la tramitació parlamentària.
I avui s'ha presentat el programa del Dia de les Balears. Un any més repetirà activitats i de nou les concentrarà a Palma. Per aquestes jornades duran a terme més de 300 activitats.
El centre neuràlgic de la Fira serà de nou al Passeig Sagrera de Palma, Drassana i el Parc de la Mà, on s'estan habilitant els tendals que acolliran les activitats. De nou, repeteixen els mercats artesans, la mostra gastronòmica, les portes obertes a diferents institucions amb visites teatralitzades, les proves esportives o les demostracions dels serveis d'emergències.
I amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Arranca la tramitació de la Llei del Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El text vol fer compatible la conservació amb l'impuls de l'activitat econòmica. El Consell de Mallorca vol que la serra sigui receptora preferent del fons de l'impost de turisme sostenible, així com tramitacions administratives més senzilles amb una avaluació d'impacte patrimonial només quan sigui necessària.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat un pla de gestió de l'aigua amb el qual s'acreditarà que hi ha prou recursos hídrics per engegar futurs desenvolupaments urbanístics.
Es tracta d'un document necessari que exigia el Pla General d'Ordenació Urbana, sense el qual nous sectors de la ciutat no podrien créixer en no tenir garantida l'aigua davant l'increment de població.
I avui, en el primer dia de la Quaresma, Pujant s'ha retirat al Pi de Sant Antoni de la plaça Bea.
Un moment que cada any congrega més públic, que no es vol perdre la caiguda i el posterior repartiment del trosset del tronc com a record.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores hi trobam retencions a la via de cintura. En sentit aeroport trobaran circulació lenta pràcticament des de la cintura de Sant Rapinyà fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També a l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa i des de la carretera de Soja és algo lenta, però ara resta de dia de vies la circulació és bastant tranquil·la. És tot. Molt bones tardes.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem, al començament del Consell de Mallorca, ha presentat avui la proposició de llei de la Serra de Tramuntana, un text que té com a objectiu protegir el paisatge cultural i garantir la seva viabilitat econòmica. La norma també cerca simplificar la gestió administrativa i impulsar el sector agrari, ara sobre una fase d'exposició pública i un procés de diàleg amb administracions i sectors vinculats.
La futura llei s'estructura en 8 títols, 13 capítols i 62 articles, i amb ella la institució insular vol dotar la serra d'un marc jurídic complet que permeti la seva protecció i en millori la gestió. Entre els objectius de la norma, el president del Consell ha destacat el d'afrontar reptes com la massificació turística. És Llorenç Galmés.
Reptes com la massificació en moments puntuals de la nostra serra, a causa de proves esportives o altres esdeveniments. Així, el Consorci Serra de Tramuntana podrà proposar una limitació del número màxim que es puguin dur a terme cada any, o també minimitzar l'impacte d'aquestes activitats.
La norma estableix un règim sancionador que estableix multes des dels 150 fins al 1 milió d'euros. La proposició inicia ara un procés de participació pública amb un període d'al·legacions fins al 15 d'abril. A més, a principis de maig, el Consell durà a terme una nova ronda de reunions amb els municipis i sectors implicats per cercar el màxim consens.
Els socialistes han reaccionat a aquest anunci i lamenten que no s'hagi culminat la tramitació del text que deixaren encarrilat a la legislatura passada.
Asseguren que si s'hagués continuat el procés, ara ja estaria en vigor. També insinuen altres interessos. De la seva banda, els populars defensen que la futura llei garanteix la protecció de la serra. Són la portaveu socialista, Catalina Cladera, i la popular, Núria Riera.
És darrere una simplificació administrativa que volen explicar, que du aquesta llei com a principal punt, que hi ha darrere. Sobretot una llei pactada amb vots, que hi ha darrere. Sospitant que hi hagi desprotecció de la serra de Tramuntana, que se promogui una turistificació de la serra de Tramuntana.
Se podran fer totes aportacions. Li demanem que faci aportacions en positiu, en lloc de sortir a criticar, i farem la millor llei per tota Mallorca, perquè és una responsabilitat.
Mentrestant, el Parc Natural de la Península de Llevant-Tartà ha estat molt castigat pels incendis. El darrer greu va arrasar més de 1.000 hectàrees l'any 1999. S'hi han anat fent projectes de reforestació, però mai un tan ambiciós com el d'ara.
La darrera reforestació va tenir lloc el 2024, la varen fer conjuntament el govern i la Fundació TUI. Ara, la col·laboració público-privada ha permès un nou programa de 4 anys per sembrar 4.000 arbres i arbusts, pins, garballons, alzines, mates i adedens. D'aquesta manera, recuperen hàbitats perduts en els successius incendis, el més greu, el 92, amb més de 2.000 hectàrees cremades. En aquest primer any s'han reforestat 20.000 exemplars i els 20.000 següents d'aquí ho seran el 2028. L'èxit d'aquestes plantacions se situa al voltant del 90%, segons Llevant.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:36, l'Ajuntament de Palma ha aprovat un pla de gestió de l'aigua amb el qual s'acreditarà que hi ha prou recursos hídrics per engegar futurs desenvolupaments urbanístics. Es tracta d'un document necessari que exigia el Pla General d'Ordenació Urbana, sense el qual nous sectors de la ciutat no podrien créixer en no tenir garantida l'aigua davant l'increment de població.
És un dels punts que ha aprovat avui la Junta de Govern de Cort. El portaveu i regidor de Medi Natural, Llorenç Bausà, ha qualificat el pla de peça clau per justificar el creixement de Palma, a la vegada que garanteix, ha dit, l'ús eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Suposes aquesta eina estratègica que Palma necessita i que és essencial per fer front als reptes que puguin venir en un futur i desenvolupar urbanísticament i assegurar el creixement sostenible de la nostra ciutat sense en cap moment doncs, comprometre el recurs més estratègic i essencial que tenim en el nostre abast, que és l'aigua.
També avui s'ha aprovat la primera fase de recuperació i conservació d'escarnatges. Milloraran els espais verds i es recuperaran la flora i la fauna de l'indret, combatent les espècies invasores i actuant en una àrea de 200.000 metres quadrats. El pressupost és de 2,2 milions d'euros, dels quals 1,2 provenen de l'impost de turisme sostenible.
Aquesta primera fase del projecte de preservació i recuperació del medi natural d'escarnatge s'acompanyarà ja d'una segona, que implicarà, com bé saben, la recuperació de l'antiga caserna militar i la neteja del fons marí. Així, el projecte global que està induent a terme en aquest present legislatura en escarnatge ja suposa una inversió total de 4,4 milions d'euros.
Mentrestant, a Sóller el dia 27 de febrer entrarà en vigor una zona de baixes emissions a tot el nucli històric per facilitar l'adquisició dels distintius, els vehicles autoritzats a circular-hi. Correus posa a disposició dels ciutadans les seves oficines.
S'hi podran adquirir per un cost de 6 euros 4 etiquetes diferents segons l'impacte ambiental de cada vehicle. També s'ofereix la balisa d'emergències V16. La possibilitat de realitzar gestions de la DGT forma part de la diversificació dels serveis de les oficines postals.
I a Calvià, l'Ajuntament ajudarà les empreses locals a cobrir el cost de la certificació SICTEC al Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions. Les primeres 25 empreses que s'hi adhereixin rebran el suport per al 100% de la seva implantació.
La consultoria orientarà les empreses i gestionarà els tràmits administratius per obtenir la certificació d'aquest programa impulsat per Tour Espanya i la Secretaria d'Estat de Turisme. El seu objectiu és aconseguir un nivell de qualitat consistent en tota la destinació, millorant l'experiència turística i la gestió interna de les empreses que rebran el segell Compromís de Qualitat Turística, que reconeix el rigor, la formació contínua i el respecte pel client. Juan Antonio Mangual és el alcalde de Calvià.
Hemos anunciado que el Ayuntamiento de Calviá, en estas jornadas de presentación del SICTEC, va a ayudar a las 25 empresas a poderse certificar. Es una iniciativa que queremos llevar conjuntamente con todo el sector empresarial. Y eso es buscar la excelencia, que es el futuro y presente de Calviá. Por tanto, muy satisfecho de la jornada, muy satisfecho de la participación y de la presencia de otras autoridades, como el conseller de Turismo y del Consell Insular.
I a tot això, Horta, s'han iniciat les obres de construcció del nou centre de salut i punt d'atenció continuada per 4,9 milions d'euros. Les millores van començar l'any 2023, però l'empresa concessionària va abandonar el projecte amb un 30% executat. Salut va iniciar una nova licitació que es va declarar deserta. L'any passat es van licitar novament les obres, que començaran enguany.
El nou centre de salut d'Artà tindrà una superfície de 2.024 metres quadrats, de manera que triplicarà la de l'edifici actual i passarà de tenir 10 consultes a tenir-ne 15. El nou edifici tindrà només una planta i estarà situat en un solar cedit per l'Ajuntament d'Artà a l'entrada del poble, cedint-hi per la carretera de Manacor, al costat de l'aparcament de Napati. Així tot, es preveu construir-hi un aparcament de 22 places per als usuaris i el personal i un altre per a les ambulàncies.
I quan es compleix un mes de la mort d'un jove a Manacor, esfondrar-se el sostre de casa seva, la família continua allotjada a un pis d'emergència cedit per l'Ajuntament. No hi podran estar gaire més temps i per això fan una crida per trobar casa.
Fa un mes que aquest matrimoni va perdre el seu fill de 18 anys per l'esfondrament de la teulada de la casa on vivien. A la pèrdua difícil de superar s'hi afegeix la preocupació per trobar un habitatge que puguin pagar. És Andrés Flores.
Nuestra preocupación siempre es encontrar una vivienda. Es muy difícil buscar una casa en Manacor. Son 1.200, 1.500 euros de los alquileres.
Diuen que podrien pagar fins a 900 euros i fan una crida a la solidaritat. És Marcela Hernández.
Nosotros intentamos eso, un poco de ayuda a la hora de encontrar algo más para nosotros, tranquilidad, estar en una casa donde podamos pagar un buen alquiler. Si toca poco más, pues se hace, pero claro, hasta cierto punto.
De moment, continuen el pis d'emergència que els va cedir l'Ajuntament per 6 mesos. Estan, afirmen, molt agraïts, tant de l'ajuda del consistori com també de les mostres de suport rebudes en aquests moments difícils.
Gracias a Dios que me ayudan a llevarlo. Tuve un hijo increíble, entonces creo que me aferro un poco a eso. Le digo a mucha gente, me aferro a que fue demasiado bueno, demasiado Ángel, como era su nombre, Miguel Ángel.
La casa que es va esfondrar continua apuntalada demà matí. Podran entrar-hi acompanyats per la policia local a recollir les darreres pertinences personals que els queden a dins.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:42, avui en el primer dia de la Quaresma, Poyan s'ha retirat el Pi de Sant Antoni de la plaça B, un moment que cada any congrega el més públic que no es vol perdre, la caiguda i el posterior repartiment de trosset del tronc com a record.
Antigament el pi s'utilitzava per a fer les espases dels moros i cristians pel dia de la patrona, mentre que ara es reparteix entre els assistents. Són alguns de joves i infants que avui de matí han arribat una mica tard a escola perquè no es volien perdre el moment.
Nosaltres cada any solem venir i bé, i aquest any hem tingut sort i hem coït un trosset de pi.
Jo he vengut aquí perquè vull un tros de tronc i vaig anar a cercar el pi.
Aquest tronc és molt important, ja que és la nostra festa del nostre poble, que és el que m'agrada més. I bueno, crec que això s'ha de conservar, ja que és una cosa molt important per el poble. M'agrada molt.
Qui tampoc no s'ha volgut quedar sense un tros de pi com a record ha estat Joan Rabassa, el jove que el va coronar.
Té-lo sempre és un moment de tristor de dins la festa aquesta, perquè se mos acaba això d'un pi i res. Ho hem hagut a veure i molt content.
I d'altra banda, Inca va posar a punt final el carnaval en l'enterrament de la sardina, un comiat entre l'humor i la participació popular que dona pas ara a la Quaresma.
Entre la solemnitat i també l'humor, Inca diu adeu al carnaval fins l'any que ve en la implicació i la participació de la gent gran d'Inca. Antònia Triguero és la delegada de Seguretat Ciutadana i Gent Gran.
La gent gran que té tantes ganes de plorar, de riure i de passar-se-ho bé, pues ja les veig, l'han coït amb moltes ganes.
Una sardina especial per a l'ocasió, tal com explica Aurora Gornal, docent encarregada de la confecció.
És una setmaneta, són 15 alumnes, però que són molt feineres i que la veritat és que han fet una bona feina, crec.
Finalment, però, i com mana la tradició, després de la cercavila per la ciutat, va ser cremada, un acte en el qual no hi va faltar un concurs de ploradors i a la millor vestimenta.
Idò, amb aquest apunt, en què Inca va posar a punta i final el carnaval en el terreny de Sardina, arribarem a les 2:45, continua la informació. Aquí a Beta Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'Ivetres Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, Marta.
Bon dia.
Comencem aquesta informació esportiva amb el Mallorca, que ha tornat avui a la feina per començar a preparar el partit contra el Celta de Vigo.
Sí, ho ha fet després del dia de descans i els vermells ja entrenen amb la vista posada a Balaïdos. A Sant Bibiloni ja està Toni Fuster. Bon dia, Toni.
Bon dia, Marta. Des de la ciutat esportiva Antoni Ascensió, on avui la plantilla del Real Mallorca ha començat a preparar amb més intensitat el partit de diumenge a les 6:30 a Balaïdos contra el Celta. Pel que hem vist els primers 20 minuts, el japonès Takuma Asano ha realitzat exercici de recuperació damunt la gespa de la ciutat esportiva Antonio Ascensió. Això ja dona a entendre que és un bon senyal i que aviat podrà tornar a la competició, encara que serà molt complicat que entri a la llista d'aquest pròxim partit a terres gallegues. No han vist el terreny de joc el lateral colombià Johan Mojica, ni tampoc el central albanès Maras Kumbula, que s'han quedat al gimnàs. Antonio Raillo s'entrena en normalitat i veurem si diumenge torna a l'11. O Jagoba Arrasate segueix apostant per la parella de centrals Valgent David López. La resta també sense cap incidència i conscients que davant el conjunt vigues els vermells han de sumar sí o sí els 3 punts per reviscolar després de perdre 2 partits consecutius contra el Barça i el Betis. Avui a l'entrenament han pogut veure el director de futbol Pablo Ortey presenciant amb atenció la sessió. L'equip tornarà demà i passat a la feina a les 10:30 i dissabte de reentrenament abans de viatjar a Galícia, on farà vespre a un hotel de Vigo.
Gràcies, Toni. El Celta rebrà el Mallorca després d'haver jugat Europa League. El conjunt gallec afronta demà el partit d'anada dels 16 de final de la competició europea. Ho farà contra el PAOK del mallorquí Joan Sastre i ho farà amb les baixes del migcampista Hugo Sotelo, lesionat amb un esquins al turmell, i d'Álvaro Núñez, tots dos amb tota probabilitat baixa també per jugar contra el Mallorca diumenge. D'aquesta manera, el Celta, que encadena 4 jornades consecutives sense guanyar en Lliga, arribarà al partit contra el Mallorca amb manco de 72 hores de descans. Avui hi ha partit de Lliga. El Llevant, que és penúltim a 6 punts del Mallorca, jugarà el partit ajornat contra el Villarreal al Ciutat de València quan siguin les 8 del vespre. I un darrer punt pel que fa a la primera divisió de futbol, perquè l'entrenador del Sevilla, Matías Almeida, ha estat sancionat amb 7 partits pel Comitè de Disciplina de la Federació.
A primera FEF us sentíem, l'U d'Eivissa visitarà el Terol diumenge.
I per preparar el partit, els blaus cels han tornat avui a la feina. L'objectiu és competir millor fora de Can Mises. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, sessió d'entrenament al Sánchez i Vivancos després d'aturar dimarts. Bebé continua entre cotons. No va jugar diumenge per problemes al genoll, una lesió que habitualment li fa portar una venda a la cama i que cada tant el fa baixar la intensitat als entrenaments, inclús fer feina al gimnàs com en aquesta darrera sessió, que no ha trepitjat la gespa. Recordem, Bebé farà 36 anys aquest 2026. Tot i no entrar darrerament en els plans del seleccionador de Cap Verd, Pedro Leitao Brito Bubista, l'habitual inquilí de la banda esquerra de l'Eivissa podria estar en la cita mundialista de l'estiu. Bebé ja es va perdre el partit davant el Sabadell, tot i estar a la banqueta. Amb el resultat a favor a la segona meitat, Miguel Álvarez va preferir donar-li descans. I vist que el tècnic criat a Catalunya no has de fer gaires canvis si guanya, tot apunta que davant el Terol, una cita important per mesurar la vena competitiva de l'equip, podria tornar a repetir doble lateral esquerra amb José Albert i Arnau Solà. Tot i millorar a casa i sumar 3 victòries a camises consecutives, l'equip encara no supera la barrera dels 4 punts respecte al play-off. Ha de millorar com a visitant i encadenar més de 2 triomfs seguits per estabilitzar-se en la lluita per la zona alta de la classificació.
A la Champions League, Marta, victòria ahir del Real Madrid per 0-1 al camp del Benfica.
Els blancs han agafat avantatge al play-off d'accés a vuitens de final, guanyant per la mínima el partit d'anada, però el partit va perdre protagonisme amb la polèmica per un nou capítol racista al món del futbol. Tot just després del gol fet per Vinícius, el brasiler va rebre insults racistes per part d'un jugador del Benfica. El partit es va aturar 10 minuts després que Vinícius denunciés a l'àrbitre els insults rebuts. El seu company, Kylian Mbappé, va sortir en la seva defensa condemnant qualsevol tipus d'agressió racista i parlant així de clar.
No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión, pero a ver lo que va a pasar. No soy el chico que toma las decisiones. Parecemos que somos un poco tontos, pero no lo somos. Te lo digo que no lo somos. Hay cosas que yo no digo que soy perfecto, nunca voy a ser perfecto, pero ese tipo de cosas yo no lo dejo pasar y yo pienso que hay que hacer algo. Esto es un gran problema que espero que vamos a resolver y ahora hay que ver lo que va a pasar.
El que sí que es resoldrà és l'eliminatòria, perquè la tornada jugarà al Bernabéu el pròxim dimecres. I avui és el torn de l'Atlètic de Madrid, que jugarà a domicili contra el Bruges quan siguin les 9 del vespre. Sentim l'entrenador Matelesel, Cholo Simeone.
Un equipo que sabe a lo que juega, tiene una muy buena presión, gente muy rápida en la parte final del campo. Es un rival con gente joven, con experiencia también en la portería y en la mitad de campo en su capitán, así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Mañana, como todos los partidos que se presentan en Champions, sobre todo fuera de casa también, habrá que jugar partido duro, difícil.
I també avui l'Arsenal, amb Mariona Caldentei, jugarà a la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Leuven. L'equip de la Felanitxera té l'avantatge del 0-4 de l'anada. Serà a les 9 del vespre i abans, a les 6:45, el Real Madrid s'enfrontarà al París Futbol Club. Amb el 2-3 favorable, les blanques cercaran classificar-se pels quarts de final, on es trobarien amb el Barça de Catacoy i Patrick Jarro.
En futbol sala, Denis, porter de l'Illes Balears Palma Futsal, viu la seva primera Champions amb l'equip mallorquí.
El Palma continua preparant el partit contra el Riga, corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions de diumenge a Somos, i el porter brasiler, una de les revelacions de la temporada del Palma en les 3 darreres edicions de la competició europea, curiosament es va enfrontar l'equip mallorquí vestint la camiseta del Cairat, el seu ex-equip. A més, en la darrera edició va ser precisament a la final. Ara Denis vol ser peça fonamental perquè el Palma aixequi la quarta Champions. Sentim el porter.
Y creo que el equipo llega bien. Creo que estarán todos 100% para jugar, para Vadir. Está a disposición de Vadir un domingo. Volviendo ahora, creo que Luan también esa semana volverá a entrenar. Y creo que sea un buen momento.
Tot i que, com hem sentit, Luan ha començat a entrenar, encara es dubta la seva reaparició. Denis diu que l'objectiu diumenge a Somos és guanyar amb la màxima diferència de gols per poder sentenciar a Riga el primer cap de setmana de març.
I seria molt important vencer en casa i també con saldo de gols un poco mejor. Lo más importante es la victoria, pero si tenemos una victoria con margen de gols seria muy, muy interesante.
Recordant que l'enfrontament entre Palma Futsal i Riga el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio.
El tenista Jaume Munà estarà un mes i mig de baixa.
El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i ja ho varen dir ahir, s'ha donat de baixa del torneig de Doha i també es perdrà amb la lesió els dos primers Masters 1000 del calendari, el d'Indian Wells i el de Miami. Munà farà feina per poder estar completament recuperat per a la temporada de terra batuda que començarà dia 5 d'abril a Monte Carlo.
I a motociclisme, Itzan Guevara ha signat una pretemporada que ratifica que arriba en un gran moment al Mundial.
Després de dos dies de test al circuit Ángel Nieto de Jerez, el palmesà ha firmat el sisè millor temps. Ahir va aconseguir rebaixar el seu crono fins al minut 39 segons i una dècima. Mai no havia rodat tan ràpid al circuit andalús. Itzan s'ha mostrat competitiu durant la pretemporada i arribarà a l'inici del Mundial la setmana que ve a Tailàndia entre els favorits de la victòria.
Acabem amb bàsquet. Inés Jiménez no continuarà a l'Azul Marino.
La jugadora mallorquina que va arribar aquest passat estiu procedent dels Jaspers de Manhattan de la Lliga Universitària dels Estats Units abandona l'equip de Sant Moix. La jove escorta de Palma, que ha demanat sortir, ha disputat 15 partits amb el líder de la Lliga Challenge.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem ara una petita pausa i en tornar les notícies de cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia.
Compost més de 300 obres per diferents estils i instrumentacions. Ha participat en desenes de bandes sonores. És director, productor, creador. És el músic Joan Martorell. Avui s'ha presentat un CD, Joan Martorell, l'essència d'un camí, que reuneix les seves creacions per bandes musicals. Una tasca, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que va néixer com un encàrrec i que ha esdevingut una troballa.
Sí, sobre això mateix em feia broma Martorell, perquè diu que poder tenir aquest recopilatori enregistrat per la banda simfònica de les Illes Balears, de la qual, per cert, en fou un membre fundador i sota la seva batuta, és un fet potser massa extraordinari i tot.
Jo he de donar les gràcies perquè aquestes obres no haguessin existit si no hagués hagut qualcú que de darrere m'ha de dir, Joan, fer això, que nosaltres ho tocarem i tal. I després el regal va ser, anem a fer un disco, vine i dirigeix i ho fem. I vaig dir, bueno, és que no sé, ja normalment els homenatges se fan quan t'he mort, i aprofitaré, no sé si he de pensar malament, però...
EO, El rei Pepet, Ramon Llull, Fra Juní per Serra, Sa trobada són els títols reunits en aquest recopilatori i que Martorell de compòs diu amb honestedat per agradar els oients, però també perquè els músics passessin gust.
Si dones una part de tu, no has de ser, no t'has de fer un personatge, no t'has de crear res. La veritat és que tot surt de dins i qualsevol obra d'aquestes era com a Ramon Llull o Fra Juní per Serra, conèixer la teva cultura, tornar enrere, revisar coses, revisitar moments.
Tot això quan editar un CD i fer-ho amb música on no hi ha tingut res a veure la intel·ligència artificial comença a ser ja un acte de rebel·lia. El compositor, especialista en bandes sonores, té molt clar que ara per ara aquest és un món on no hi vol entrar.
Jo li vaig dir a un company, hi ha aplicacions que te fan això a nivell música. Jo no vull entrar aquí, perquè això és com entrar a les drogues. Vull dir, no saps si podràs sortir. Però és que, a veure, o sigui, no saps si podràs sortir, perquè si vas fet servir per això, perquè no ho faràs servir per una altra cosa? I perquè no ho faràs servir per una altra cosa? Per tant, prefereix crear una cosa meva i dir, bueno, si necessit 2 hores més per fer això, o 3 dies més, me donaré aquests 3 dies, però no vull entrar aquí, perquè és que si entro aquí no en sortiré.
En aquest sentit, Martorell confia que els directors, per prestigi, i que les institucions, a través de les seves ajudes, apostin per la feina creativa dels humans. Joan Martorell, L'essència d'un camí, l'ha editat Blau i compta amb la col·laboració de Mateu Picornell a la masterització i a la mescla, i també amb l'assistència de Pere Estelric. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo.
Sandra, ja acabem amb bones notícies per als fans de Pablo López, que després d'esgotar les entrades del concert del 2 de maig a Palma, ha anunciat nova data l'endemà, dia 3, al Trull Teatre.
Sí, i amb aquest ja són 13 els concerts d'aquesta gira que han hagut de penjar el cartell de sold out, d'entrades esgotades. El malagueny presenta un espectacle íntim, veu i piano, amb un repertori que inclou grans èxits, com el que escoltam de fons, i també composicions més recents. Les entrades per a aquesta nova data, recordem, el 3 de maig, es posen a la venda avui mateix.
És moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 18 de febrer, que passen per l'inici de les negociacions del nou conveni al sector del comerç que plega 70.000 treballadors a l'arxipèlag. El sindicat UGT, majoritari al sector, reclama una pujada del 17% dels salaris en 3 anys. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. De moment, la patronal es mostra prudent i no avança quin augment salarial està disposada a assumir. UGT també reivindica implantar la jornada de 35 hores. La pròxima reunió serà dia 25 de març. Són José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de Pimeco.
És algo urgente que suban los salarios y se mejoren las condiciones de trabajo en el sector del comercio, porque en lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes, y esto es lo que se intenta, pues, con un convenio colectivo paliar, que no solucionar, pero sí paliar en la medida de lo posible.
Des de Pimeco farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
L'actualitat de la jornada passa també per la investigació del cas de violència masclista de Sant Antoni de Portmany. Fons judicials asseguren que la polsera antimaltractament va donar l'avís d'alarma quan els agents de la Guàrdia Civil ja eren al domicili de la víctima.
Igualtat, en canvi, continua assegurant que el dispositiu de l'agressor sí que va funcionar i que els operadors de la Sala Cometa varen mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. El Ministeri també va informar que s'ampliés aquesta ordre a 350 metres i així garantir uns millors nivells de seguretat. Els fets ara estan sota investigació i serà el jutge qui aclareixi aquesta qüestió.
Un cas que coincideix amb un nou escàndol que esquitxa el ministre Marlaska per la dimissió d'un cap de la Policia Nacional després de ser denunciat per agressió sexual.
El ministre de l'Interior diu que es mostra disposat a dimitir sempre quan així ho demani la víctima. Així ho ha assegurat a Fernando Grande Marlaska al Congrés a preguntes de la diputada del PP, Miriam Guardiola, durant la sessió de control avui al govern. Els populars demanen la seva dimissió per haver tapat, diu, aquest cas.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
El Consell de Menorca ajorna la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa i les restriccions no s'aplicaran aquest estiu.
El responsable del Departament de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que no hi ha temps ni mitjans per elaborar el reglament i tenir-ho tot a punt per a l'inici de temporada turística. L'objectiu és poder aprovar la mesura a l'octubre perquè entri en vigor de cara al 2027.
Durante el año 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos previstas en la ley, ya que no se dispone todavía de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios. Por este motivo, el año 2026 será de preparación técnica y administrativa para que en 2027 el sistema tenga todas las garantías.
I arrencar la tramitació de la llei per protegir el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.
El text vol fer compatible la conservació amb l'impuls